Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Tardor del 2008. Una botiguera de Palafrugell, molt apreciada per tothom, mor apunyalada quan surt de treballar. Primer, tot fa pensar que el mòbil del crim és el robatori. Però quan la policia s'adona de com s'ha carnissat l'assassí, canvia ràpidament d'hipòtesi. Qui pot haver fet una cosa així a una dona que no tenia enemics?
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La majoria d'homicidis s'acaben resolent. Això vol dir que la majoria de delinqüents, tard o d'hora, acaben pagant pels crims que han comès. Però quan això no passa, el dolor per a les famílies és encara més intens. En el cas d'avui, coneixerem una família que fa 15 anys que espera una trucada i que, malgrat tot, continua tenint l'esperança que algun dia arribarà. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. He may be hanging. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2008, 13 de novembre, dijous. Mentre espera que la seva dona torni a casa de treballar, el Josep Maria juga amb el seu fill de 6 anys al menjador. Com cada dia, quan ella arribi, posaran el nen a dormir i soparan tots dos junts. Ja són 9:45 del vespre. A fora és negra nit i ella encara no ha aparegut. El Josep Maria intenta no preocupar-se i continua jugant amb el nen. Però no ho pot evitar i els ulls se li van cada 2x3 al rellotge. A l'hora que és, la Montse ja hauria de ser a casa.
Quan venia tard o alguna cosa, ella me trucava. Me deia, papa, que arribaré més tard. O me deia, m'avisava. I clar, aquella hora no era. Dic, bueno, deixa'm la trucar a veure què passa. I no m'agafa, doncs jo ja em vaig alarmar, perquè no era normal, perquè sempre que venia tard sempre me trucava. Jo estava acostumat així.
El Josep Maria i la Montse ronden els 40 anys. Viuen feliços en una casa a Pals, al poble d'ell, i tenen un nen, l'Arnau.
El Josep Maria treballa a Pals mateix i la Montse en una botiga de roba a Palafrugell, que és d'on és ella. Tots dos tenen la feina a prop per anar cada dia a dinar a casa. Avui al migdia, però, no s'han vist perquè ha coincidit que tant un com l'altre han anat a dinar fora amb companys de feina.
Ara ja s'han fet 9:00 del vespre. La Montse encara no ha arribat i té el telèfon apagat o fora de cobertura. El Josep Maria està molt espantat i no pot esperar més. Decideix portar el nen amb els avis, que viuen a 4 passos, i sortir a buscar-la.
I el que fa és anar a veure que no li hagi passat alguna cosa per la carretera, perquè el trajecte és d'uns 8 quilòmetres i a aquella hora la carretera està solitària. I si tens una sortida de la carretera i ningú te veu, te pots trobar allà i, bueno, per això vaig sortir a veure què havia passat.
El Josep Maria agafa el cotxe i desfà el camí que la seva dona hauria d'haver fet fins a casa. Ja heu sentit que de Palafrugell a Pals hi ha uns 8 quilòmetres. A una velocitat normal es triga uns 10 minuts a recórrer aquesta distància. Però el Josep Maria va a poc, Ja és negra nit i es concentra a mirar bé els vorals de la carretera i els camps del costat per si veu res. De cop, en una recta, veu uns llums blaus de la policia que li fan fer un salt al cor.
M'ha trobat un cotxe a la Regincós amb uns llums i jo dic, hòstia, segur que hi ha hagut un accident i segur que li deu haver passat alguna cosa. I a medida que jo anava a Palafrugell i l'altre venia cap a Pals, doncs ens van cruzar i dic, menys mal.
No ha estat cap accident, només un cotxe de Mossos d'Esquadra que anava a la direcció oposada a tota velocitat. El Josep Maria respira alleugerit i continua avançant, a poc, però amb pressa per arribar. No hi ha rastre de cap Fiat Punto blanc per enlloc. Si pel camí fins a Palafrugell no es troba la Montse, això vol dir que encara ha de ser allà.
I quan he arribat a Palafrugell, vaig a la botiga, tot tancat, i dic, bueno, deu ser. Vaig anar a mirar un altre puesto on aparcava el cotxe, allà a vora de les escoles, i veig que no hi és el cotxe. Dic, ostres. Després decideixo dir, bueno, irem al pàrquing del Casal, que és un dels puestos que ella sol aparcar, i en allà ja vaig veure algú que diu, ostres, no és normal.
El pàrquing del Casal és un aparcament a l'aire lliure amb capacitat per a més de 200 cotxes situat al centre del poble. Ara és de pagament tot l'any, però aleshores era de franc i la Montse hi solia aparcar per anar a treballar, perquè d'allà fins a la seva feina hi ha només 7 minuts a peu. Ara el Josep Maria s'ha trobat l'aparcament acordonat. S'esperava trobar-lo fosc i desert i resulta que és ple de gent. Al centre hi veu el cotxe de la seva dona, que fa tanta estona que busca, però no s'hi pot acostar.
Hi havia molts policies, hi havia ambulàncies, hi havia de tot. I, bueno, jo entro, a veure, i m'aparen i me diuen, on vas, que aquí no es pot entrar. I jo dic, home, vinc a veure què, a buscar la meva dona i té el cotxe allà, aquell és el seu cotxe. I després ja no me diuen, bueno, estiga't el cotxe, que així, i jo pensava, ostres, ja va ser una cosa com de pel·lícula.
La policia el reté dins del vehicle. El Josep Maria no entén res. El cap li va a mil per hora pensant què carai està passant i per què no li donen cap explicació si ja els ha dit que aquell és el cotxe de la seva dona.
Jo pensava, pues, potser hi ha hagut una baralla o hi ha hagut alguna cosa i poder ella també està així com jo, enganxat amb la gent dient, ostres, què passa aquí, no?
Però passen els minuts i el Josep Maria no es conforma amb la petició de la policia d'esperar dins del cotxe. Torna a fer un intent de sortir i li tornen a dir que no ho pot fer.
Quan ja ells, és a dir, les coses se posaven més tensa perquè no sortís el cotxe, jo volia sortir, que era així aquí, i al final no sabien què fer amb mi, doncs me diuen, ostres, avui t'hauries de vindre que... I vam anar cap a la comissaria.
Fet un sac de nervis, obeeix les ordres dels agents. Quan arriben a la comissaria, resulta que els despatxos on solen fer els interrogatoris estan ocupats per altres testimonis. El Josep Maria s'ha de quedar dins la furgoneta.
Quan me tenien allà a la comissaria, pues, m'anaven fent preguntes i estàvem en el graig. I clar, que era un novembre que feia molt de fred i així, i jo estava així, que tenia fred al cos, tenia gana perquè des de l'hora de dinar que no havia menjat res i estava com destemplat el cos.
Les preguntes no van només en una direcció. El Josep Maria continua preguntant per la seva dona. Els Mossos d'Esquadra no responen i, sense esperar més, comencen a interrogar el Josep Maria allà mateix, dintre la furgoneta.
M'anaven a interrogar, m'anaven fent preguntes i ara venia un, després un altre, i anar preguntant, i què has fet, i digues el que has fet, i així. I, bueno, era allò, fins que al final, quan ja eren les tantes, me diuen, és morta. I jo, què?
Al Josep Maria li sembla que ho està somiant, que no pot ser. De totes les opcions que li havien passat pel cap, aquesta no se l'havia volgut ni imaginar.
Jo pensava que poder... alguna baralla, alguna discussió, alguna... poder algun robatori o pensava una cosa així, però no, no això d'aquesta manera ni res. Després jo els hi vaig comentar i com ha sigut i no m'ho van voler dir i què ha passat, tampoc m'ho van voler dir, simplement que és morta i ja està. No van especificar-me en quina manera.
De moment, els Mossos d'Esquadra no li donen més informació de com han mort la seva dona. En casos com aquest, els investigadors no descarten mai res i els primers sospitosos acostumen a ser les persones de l'entorn proper a la víctima.
Ells deien, i jo els explicava pues, la nostra història, vull dir, altres estaven bé, tot anava, funcionava bé, vull dir, com una parella normal, alts i baixos com totes les parelles, però tot anava bé.
Però el Josep Maria queda descartat immediatament. Té una coartada clara i fàcil de comprovar. A l'hora del crim, era a casa amb el seu fill. Ara entén que aquell cotxe de policia que s'ha creuat a tota velocitat quan passava per Regencós anava precisament a buscar-lo a ell.
Bueno, van investigar com el seu marit i després sobre l'entorn. Perquè, clar, quan va passar això, ells en deien qui podia haver sigut i deien si era algú de l'entorn a qui podia. Jo era impensable pensar que això podia haver sigut un amic, un conegut o algo, és que era impensable.
Quan acaba l'interrogatori són les 4 de la matinada. Han passat més de 5 hores des que ha entrat a comissaria i prop de 24 des que va veure la seva dona per últim cop. Els Mossos d'Esquadra el deixen marxar.
Em vaig quedar sorprès perquè diu i bueno, me van dir que no fes cas a la premsa, als vidents, que bueno, era tot molt molt sobtat i jo, pues, aquell moment que em diuen això, pues, vaig quedar en xoc.
Abans de marxar, li diuen una cosa més.
Al principi, ells me diuen, bueno, això, un crim, diu, en 72 hores, segurament els resoldrem.
El sotrac és tan gros que el Josep Maria sent aquesta agosarada predicció dels Mossos com si tot plegat no li estigués passant a ell. L'estat de xoc en què es troba és tan brutal que ara mateix ni tan sols és capaç de plantejar-se qui ho pot haver fet. Els Mossos encara no li han explicat els detalls de la mort de la seva dona. Se'n va sol de la comissaria cap a casa. Ja no té gana ni té fred. Se sent alienat del món, com si tot plegat no anés amb ell. I com un autòmat, agafa el cotxe i torna cap a Pals.
Pues el trajecte, però molt, molt dur, vull dir que és una cosa que no sé, no es pot explicar, vull dir, ho portes a sobre i no t'ho acabes de creure. Sembla que no pugui ser.
A l'aparcament del casal ja gairebé no hi ha moviment.
El fred i la tramuntana s'han endut els curiosos cap a casa. Al lloc dels fets només hi queden els investigadors d'homicidis dels Mossos buscant proves i els periodistes que han vingut a cobrir el succés i que no marxaran fins que ho faci la policia. Ens ho explica la Tura Soler del Punt.
En allà teníem desplaçat a la persona que en aquell moment cobria la zona del Baix Empordà, que era en l'Òscar Pinilla, que era una mica els nostres ulls en allà, no? Que ens anava explicant els moviments que més o menys veia, i vam estar pendents fins que no vam poder dir exactament qui era la persona que estava allà morta.
És una dada que no els costa gens d'aconseguir. El mes de novembre a Palafrugell ja no hi queda turisme, només hi ha la gent del poble que hi viu tot l'any i aquests tots coneixen a la Montse. A més, a Palafrugell no hi estan acostumats que passin coses com aquesta i ningú parla de res més. Per tant, per poc que preguntin als veïns, la premsa s'assabenta de seguida de la identitat de la víctima. L'endemà al matí, sota el titular "L'assassinat d'una botiguera revolta a Palafrugell", el diari El Punt Avui publica la notícia.
Van publicar un tema, però que ens quedaven molts dubtes, no? El que quedava clar és que era una botiguera que era una veïna de Pals, una botiguera de Palafrugell, de la botiga Leipzig, i que l'havien assassinat brutalment, literalment cosida a ganivetades, no?
I així és com s'assabenta el Josep Maria de com ha mort la seva dona, per la premsa. A partir d'ara i al llarg d'aquesta història, això passarà unes quantes vegades.
L'article del Punt Avui també esmenta la hipòtesi amb què treballen els Mossos. La violència de gènere s'ha descartat i com que sortia de treballar, pensen que el mòbil podria ser el robatori. Però quin lladre s'acarnissaria tant amb una víctima només per robar-li? Els Mossos no s'aventuren a descartar res del tot.
En principi pots pensar que és un robatori, però en un robatori doncs, pot ser que hi hagi no, una ganivetada mal donada, o que sigui, però clar, no és una ganivetada, són desenes de ganivetades. Llavors això, saps, això fa pensar en un crim perquè hi ha acarnissament. Vull dir, per això és no, que els investigadors llavors es debaten entre el tema de si pot ser un crim passional o revenja, o un robatori, perquè un robatori no és normal, que no tens necessitat d'una persona que segurament era molt més baixeta i molt menys corpulenta que... vull dir que fent-li l'estrabada l'has fet o intimidant-la ja t'ha donat el que... No té massa sentit que hi hagi aquest acarnissament per un robatori.
Des de primera hora del matí, els Mossos d'Esquadra tornen a ser sobre el terreny buscant pistes i, de fet, no triguen gens a trobar-ne.
A només 500 metres d'on va ser assassinada la Montse, la policia localitza la seva bossa. És el carrer Ample, dins del safareig públic de Palafrugell, una bassa rectangular d'aigua que prové d'una mina subterrània.
L'endemà, tota l'atenció del policial tota l'atenció mediàtica es va centrar en aquell safareig, no? En el safareig on hi havia la bossa de la Montse. I després en aquí es va trobar el que ha sigut, diguéssim, l'element clau, perquè en la paret del safareig hi havia sang. Hi havia sang que des d'un primer moment els Mossos van pressuposar que havia de ser de l'homicida, de l'assassí que s'hauria tallat durant l'acte criminal i que havia deixat allà una bona reguera de sang i que s'hauria, al llançar la bossa en allà, i que s'hauria rentat les mans.
Si la sang que la policia troba al safareig pertany a l'assassí, sembla que posar-li nom ha de ser una tasca fàcil, però tenir-ne una mostra d'ADN no ho és tot. També cal un candidat amb què comparar-la. La policia científica se n'endú mostres per analitzar-les.
És un element molt important, perquè si tens ADN saps que si un dia tens un sospitós pots comparar-lo i podries certificar que és seu.
Quan els investigadors tenen l'anàlisi de l'ADN feta, confirmen que és ADN de l'assassí, perquè entre les restes de sang també n'hi ha de la víctima. També poden determinar el sexe de l'autor del crim.
Està clar que és d'un home, perquè tenia el cromosoma I, per tant és un home, no és una dona, és un home.
De moment no indaguen més en l'ADN. Veurem si ho fan més endavant. Amb aquesta informació s'inicia una presa de mostres i comparacions.
En aquest cas varen a mirar tot l'entorn, diguéssim, masculí de la Montse, a tot de gent que van demanar si s'ho feia voluntàriament, però a part d'això doncs, es posa en la base de dades d'ADN, de vestigis biològics que hi ha un banc que s'ha fet ara i tal, que per exemple sí que ha donat resultats en altres ocasions.
Després van començar el dia següent a fer proves d'ADN, pues, a part de la família, a part d'amics, a part de coneguts, i els delinqüents més freqüents de la zona de Palafrugell i així, a tots van començar a fer proves d'ADN.
Mentrestant, els investigadors també analitzen el contingut de la bossa de la Montse. Parlen amb la família per detectar quins objectes hi falten.
Veuen que hi falta el moneder, amb la llibreta del banc, les targetes de crèdit i la documentació i el telèfon mòbil. Si l'autor del crim fa un pas en fals i utilitza les targetes o el mòbil, els investigadors seran més a prop d'enxampar-lo.
Al carrer, el sentiment és de consternació. Així ho relata l'inici d'aquesta crònica de la periodista Sion Biurrun, que s'emet als informatius de TV3 al migdia de l'endemà del crim.
Molta tristor entre les persones que coneixien Montserrat Sánchez. De fet, a les galeries on ella treballava, avui no es parlava de res més i molta gent plorava la seva pèrdua perquè era una persona molt coneguda.
Yo cuando me lo han dicho, bueno, tú pareces de película.
¿Cómo era, Montserrat?
Alegre.
Els treballadors de les galeries cel obert estan molt impactats, tenen por. Tothom especula amb el mòbil del crim i la majoria coincideixen que devia ser el robatori. Diuen que potser l'assassí pensava que la Montse duia la recaptació al damunt. Creuen que li hauria pogut tocar a qualsevol. De fet, qui va donar l'avís als Mossos va ser un d'ells. Un joier ho explica així a TV3.
Només al tancar la botiga, doncs, bueno, tornar cap al pàrquing amb la dona i la criatura i bueno, arrencar el cotxe i al donar la volta doncs, enfocar les llums amb aquella pobra noia que estava allà tombada a terra doncs, amb una bassa de sang al costat i bueno, el primer trucar a la policia.
A la tarda, botiguers i veïns s'apleguen per recordar la Montse.
És dels casos que la gent va sortir al carrer amb pancartes i demanant, no, que demanant justícia per la Montse i preguntant qui ha matat a la Montse, no, i exigint i apretant i fins i tot el capellà de llavors, el mossèn del poble de Palafrugell en aquell moment, que era mossèn Brugada, va fer una crida i adreçant-se directament a l'homicida dient-li que fes el favor d'entregar-se, que s'entregués, que més tard seria pitjor.
Ella es feia molt bé en tothom i a la botiga era molt estimada i a Palafrugell tothom l'apreciava molt. Inclús ara, encara, tothom me'n parla molt bé i, bueno, i que la troben molt a faltar i que era una gran persona. Com a companya, com a dona, com a mare, era super molt bona.
Durant la concentració, els veïns de Palafrugell denuncien també que se senten desprotegits.
Acte motiu a Plaça Nova, al centre de Palafrugell, on els comerciants s'han concentrat per la mort violenta de Montserrat Sánchez, la dona que van agredir ahir la nit en un aparcament públic. La tristor era evident avui entre els que coneixien a la víctima, però també hi ha la sensació d'inseguretat pel que ha passat. Ningú s'esperava un fet així. El cas està sota secret de sumari, la policia treballa en diferents hipòtesis i no descarta cap possibilitat.
El que va posar en evidència en allà va ser que sol passar quan hi ha uns casos d'aquests, no? Que llavors la gent s'adona que no estan tan segurs com es pensen de la inseguretat.
Una cosa tan grossa com l'assassinat de la Montse no havia passat mai, diuen. Però ja feia temps que estaven passant coses i que s'enqueixaven a l'Ajuntament. Ara hi tornen, amb una recollida de gairebé 5.000 firmes.
Han cremat cotxes, hi ha hagut robatoris, en aquell parking han robat cotxes, als carrers dels comerços hi ha hagut robatoris a les botigues. No vol dir que sigui la mateixa persona, ni molt menys, però la vigilància, si estigués, no passaria això.
L'alcalde del municipi, Lluís Medí, s'afanya a contradir els testimonis dels veïns.
Explica que l'extra d'agents de policia municipal amb què s'amplia la plantilla a l'estiu quan el poble és ple de turistes s'ha mantingut aquest any tot l'hivern i que, per tant, de vigilància al poble no n'hi falta. A més, afegeix que ja s'han il·luminat racons que quedaven foscos, una altra de les queixes dels veïns. Entre aquests racons, si us recordeu, hi ha l'escenari del crim.
Si ara tu mires el pàrquing del casal, com era abans i com és ara, no té res a veure. Abans era molt més fosc i ara, en canvi, s'ha il·luminat.
Per intentar aclarir qui hi havia al darrere dels sabotatges, els cotxes i els robatoris que hem sentit que una veïna denunciava a TV3, l'Ajuntament va col·locar càmeres amagades en llocs estratègics. Ara, una d'aquestes càmeres pot haver enregistrat l'assassí de la Montse marxant de l'aparcament.
Unes imatges d'unes càmeres que capten en un home que, segons tots els indicis, ha de ser l'assassí, perquè passa per la zona on hi ha el safareig, porta una jaqueta que es tapa a un braç, que aquí fa pressuposar que potser es tapava la ferida que es havia fet, no, però amb tanta mala fortuna que aquest noi, a mesura que es va acostant a la càmera que el capta, quan, quan sembla que arribarà una imatge que se'l podrà identificar, després tomba cap un carrer a la seva esquerra i desapareix. I llavors torna a passar per davant una càmera, una botiga el torna a captar un moment, però amb una imatge també molt dolenta, i és, no sé, és, bueno, l'assassí desenfocat, perquè no se l'acaba, no se l'acaba de veure ni d'identificar.
Per més que les autoritats ho intentin, no hi ha manera de calmar els ànims de la gent. L'assassinat de la botiguera ha posat Palafrugell de cap per avall. Els carrers són plens de veïns que reclamen saber què ha passat i de la policia que continua buscant proves. De moment, tenen tres rastres per seguir. La sang trobada al safareig, el telèfon mòbil de la Montse, que encara no ha aparegut, i les targetes de crèdit.
Pel que fa a l'arma del crim, els investigadors creuen que la podrien haver trobat. Segons l'informe forense, l'assassí va fer servir una arma blanca com un ganivet de cuina de fulla bastant grossa. Fins ara se n'han trobat dos de ganivets. El primer, darrere d'un arbre de l'aparcament del casal. El segon, sota una moto abandonada a 50 metres del safareig. Però quan fan les comprovacions pertinents, s'adonen que cap dels dos pot ser l'arma del crim.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
El termini de 72 hores que preveien els Mossos està a punt d'esgotar-se quan, de cop i volta, el rastre del mòbil s'il·lumina. Els investigadors detecten que algú està fent trucades amb el telèfon de la víctima.
Però quan es va localitzar aquesta persona va resultar que era un noi que va explicar de forma creïble que ell se'l havia trobat llançat i el que havia fet havia sigut agafar-lo i posar-hi una targeta i reutilitzar el mòbil.
Totes les pistes que en un primer moment semblen bones acaben en no res. Els investigadors continuen treballant, conscients que els culs de sac són habituals en aquests casos. Per la família, però, la falta de respostes és molt frustrant. El Josep Maria està enfonsat amb un fill que no para de preguntar per la seva mare.
Ell constantment deia, vull la mama, vull la mama. I jo li havia de dir, perquè vaig parlar amb una psicòloga, i, bueno, i per com per afrontar-ho d'una manera que sigui no tan cruel per al nen. I, bueno, i al final li vaig haver de dir que la mama era al cel i que ja no vindria. I el nen sortia fora al carrer i cridava al cel, mama, mama. Vull dir, molt dur va ser, molt dur.
4 dies després que la matessin, la família finalment pot enterrar la Montse.
L'enterrament va ser al cap de 4 dies, perquè havien de fer l'autòpsia i havien de fer proves, i bueno, va ser molt dur perquè vam estar esperant 4 dies per poder l'enterrar. I també molt i molt dur. I molta gent va haver-hi a l'enterro. Vull dir, va ser algo, bueno, l'església de Pals i així va quedar col·lapsada de la quantitat i quantitat de gent que va vindre a acompanyar-la i a despedir-se d'ella.
La cerimònia d'última adéu a la Montse és molt sentida. La Creu Roja fins i tot ha d'assistir una persona que s'ha desmaiat just quan una de les germanes de la difunta assegurava en el seu parlament que si la justícia no fa justícia, la faran ells mateixos. 24 de novembre de 2008. Han passat 11 dies del crim quan els Mossos d'Esquadra fan la primera detenció, que no és fruit de cap de les seves perquisicions. El detingut s'ha presentat a comissaria pel seu compte i s'ha autoinculpat.
És un jove marroquí de 22 anys que assegura que ell no va matar la Montse, però explica que sí que va ser qui va llançar la seva bossa al safareig. Diu que ho va fer per ordre d'un tal Samuel. Després de passar per davant del jutge, el detingut és traslladat a la presó a l'espera que es facin les proves d'ADN per saber si és o no l'autor. La policia també investiga el tal Samuel.
Però aquest noi és una mica curiós, no? Que vagi ell personalment a dir que ell ha llançat la bossa. però resulta que els antecedents, diguéssim, els precedents d'aquest noi és que era un mentider compulsiu, no? Que fins i tot havia anat a explicar coses dels seus pares i mentides i que ho solia fer.
Els Mossos d'Esquadra prenen mostres d'ADN al detingut i al tal Samuel i les comparen amb la sang trobada al safareig. Els resultats no són coincidents i el detingut és posat en llibertat. També els sotmeten a proves psicològiques i arriben a la conclusió que tot plegat ha estat una mentida més d'aquest jove que tants maldecaps els ha portat dia. Però aquests no són els únics sospitosos que els Mossos han tingut sobre la taula. Hi ha dos homes més.
Es tracta de dos exnòvios d'una neboda de la Montse, tots dos amb antecedents. El primer d'aquests homes queda descartat immediatament. El dia del crim i la vigília era a la presó, precisament complint condemna per haver intentat degollar la neboda de la Montse. Creuen que podria haver estat ressentit perquè la víctima era qui més insistia a la seva neboda que l'havia de denunciar. El segon home, també un exnòvio de la neboda, es va poder demostrar que el dia del crim era a Sevilla i, per tant, tampoc podia ser l'autor material.
Ja fa mig any de l'homicidi i encara no hi ha ni una sola resposta.
Josep Maria Martí, l'home de Montserrat Sánchez, vol que resolgui el més aviat possible l'assassinat de la seva dona. Demana a la policia que agilitzi la investigació per trobar el culpable i saber el perquè del brutal assassinat.
A veure, estem nerviosos, perquè estem nerviosos, no sabem qui ha sigut, no sabem qui pot haver sigut, i tot això te deixa molt nerviós perquè, a veure, volem que això s'acabi, s'atenqui, i almenys estarem més tranquils. No tranquils, perquè el que hem perdut no té... A veure, estem molt malament. Vull dir, és algo que no es pot ni quasi ni superar. Actualment portem 6 mesos i molt dur. Molt dur, xacata i tirar endavant, però molt.
Els familiars i amics de la víctima han convocat per aquest vespre una manifestació silenciosa que ha de servir per recordar la Montserrat i per demanar a la policia que trobi l'autor del crim. 6 mesos després, el cas encara està sota secret de sumari.
A la concentració convocada per les 8 del vespre hi participen unes 1.500 persones que omplen de gom a gom la plaça nova de Palafrugell.
S'hi veuen pancartes que diuen «Volem justícia» i «Tots som la Montse». Damunt d'una tarima, la germana de la Montse deixa una foto i un ram de flors i encén una quinzena d'espelmes. Les germanes i algunes amigues i companyes de la feina de la Montse comencen una ronda de parlaments que emocionen els assistents.
Aquesta concentració es repetirà al cap de 6 mesos per commemorar l'any de l'assassinat de la Montse.
Cada any, quan fa l'aniversari, fem una missa amb el suport de l'Ajuntament i la gent, i fem per recordar i perquè... Volem justícia i que se pugui resoldre el cas com més aviat millor. Tenim un monòlit en el pàrquing del casal, amb la placa d'ella, i cada any que hem fet l'ofrena floral i hem anat a missa, la missa que hem fet, l'Ajuntament ha col·laborat.
És molt dur, és molt dur. I jo la trobo moltíssim a faltar, moltíssim. No m'ho puc creure. I fa 4 dies i jo em sembla que, no sé, que és un somni, que t'has de despertar, que l'has de veure, que no sé.
És una de les germanes de Montserrat Sánchez assassinada avui fa un any a Palafrugell. Les germanes i la mare amb el marit de la Montse s'han reunit per preparar l'homenatge que li faran aquest vespre a la mateixa hora i al mateix lloc on van passar els fets. Els Mossos d'Esquadra segueixen treballant, però es desconeix en quin punt es troba la investigació policial, perquè encara hi ha secret de sumari. Tenen ràbia i senten impotència.
De moment no sabem res, ens hem de conformar amb el que ens diuen i tindre paciència, que és el que se'ns està acabant. La paciència i tot, que no pot ser estar d'aquesta manera. És un mal viure. I més amb un nen petit... Que veus que necessita de la seva mare i no té aquella cosa que els altres tenen. I això te fa sentir molt malament.
Ja ha passat un any dels fets i els familiars de la Montse cada cop els costa més mantenir l'esperança que enxamparan el culpable. El Josep Maria no es treu del cap el que li van dir els Mossos poques hores després dels fets, que en 72 hores haurien resolt el cas. No entén per què els ha hagut de tocar a ells viure aquesta desgràcia ni que costi tant de resoldre. I això l'omple de ràbia. De tant en tant, parla amb els investigadors.
Aquells moments eren molt, molt tensos perquè ells m'avisaven, me deien, mira, hi haurà això, perquè clar, la premsa també estava pel mig. I a vegades ells me deien una cosa i quan m'avisaven pues, ja havia sortit per la televisió i dius, ostres, diu, primer surt per la tele i després m'avisen i moltes, segons quines coses anaven així. Vull dir, la premsa estava molt a sobre i clar, aquella, segons quines coses no es podien dir per no desvetllar del cas i així, ells m'anaven informant però tampoc molt contínuament, casos puntuals i ja està.
A partir de l'any, la presència del cas als mitjans es difumina. La gent del poble ja no en parla tant i les comunicacions entre els Mossos i el Josep Maria cada vegada es van espaiant més.
S'ha anat sempre donant en telèfons de persones concretes de que qualsevol moment tingui algun dubte, algun problema, qualsevol cosa, només trucant-los, ells me contesten i me diuen la informació que jo necessiti o el que faci falta. Vull dir que alguna vegada que he trucat, i inclús abans de despenjar, pues ja me diuen el meu nom i així és, vull dir que me tenen també gravat el número. Truco si és algo que hi hagi un indici d'alguna novetat o algo, però si no, normalment no, perquè sempre em diuen el mateix, segueixen treballant, que van fent, però estem allà, sempre allà mateix.
El secret de sumari del cas s'aixeca al cap de 2 anys del crim.
Els Mossos d'Esquadra s'han quedat sense fils per estirar. Ni la sang, ni el telèfon mòbil, ni les targetes de crèdit han servit per a res, perquè ningú les ha utilitzat mai i, per tant, no n'han pogut seguir el rastre. Han tingut 4 sospitosos al punt de mira, però els han hagut de descartar tots 4.
Amb l'aixecament del secret de sumari, es coneix una investigació dels Mossos que fins ara no havia sortit a la llum. Es va fer una petició a tots els hospitals de Catalunya, públics i privats, perquè aportessin informació sobre si el dia del crim o els posteriors havien atès algú per alguna ferida que pogués haver estat feta amb una navalla o un ganivet. Però res, cap hospital no va aportar informació útil.
I anava passant el temps, i anava passant, i sense resoldre, i sempre sortien entrebancs. Vull dir, a vegades hi havia unes imatges que semblava que havien de ser molt positives i resulta que al final les imatges o se veuen malament o si la persona aquella arriba a seguir el caminant l'haurien vist de ple i gira en un carrer que no s'identifica. Vull dir, un cúmul de mala sort, però mala sort a lo gran.
Encara que són conscients que cada dia que passi serà més difícil trobar el culpable, els Mossos no es rendeixen i continuen la investigació.
El 30 de desembre del 2011, més de 3 anys després del crim, uns operaris que feien treballs de neteja i desbrossament en un solar particular al carrer Ample troben un ganivet que sospiten que podria tenir a veure amb l'assassinat de la Montse. La policia local se'n fa càrrec i avisa els agents d'homicidis dels Mossos.
Tal com van fer amb els 2 ganivets que es van trobar després del crim, un al mateix aparcament i l'altre sota la moto abandonada al costat del safareig, se l'enduen per analitzar-lo i comprovar si té restes biològiques que permetin extreure ADN o si encara es pot obtenir alguna empremta dactilar. Una indagació que una vegada més dona un resultat negatiu.
You want it darker.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
Hey, nay, 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 nay. I'm ready.
ready, my lord.
Amb Carles Porta.
La matinada del 31 de desembre de l'any 2012, 4 anys després del crim, una parella de Mossos d'Esquadra patrulla per Palafrugell quan, de cop i volta, se'ls acosta un noi i, espontàniament, els explica que necessita dir-los el que sap sobre l'assassinat de la Montse Sánchez, que fa molts anys que té aquesta informació, que el fet de no haver-ne dit res li genera molts remordiments i que no pot més.
Els explica que ell, el dia del crim, va ser testimoni de l'assassinat de la Montse, que ell estava en una raconada del pàrquing a dins un cotxe amb una noia que havia conegut per internet i que estaven fumant porros o el que sigui, i tal, i que ell va veure com la Montse, bueno, diu una noia rossa, venia i increpada per dos individus que al final un la comença a atacar i que l'altre li diu para, que al final la mataràs.
Aquest noi explica que quan ho va veure va engegar el cotxe i va marxar perquè no tenia carnet i tenia por que la policia, que aniria segur fins allà, l'enxampés. Quan abandonava l'aparcament, diu que els llums del seu cotxe van il·luminar els agressors i que els va poder veure bé.
A veure, el testimoni d'aquest noi, que fins i tot va arribar a fer un retrat robot d'un de les dues persones, però després es va fer enrere i va dir que no volia signar i, per tant, no s'ha portat aquest retrat robot com a prova.
Descriu els dos individus com a dos homes d'uns 30 anys que parlaven en castellà. El més baix és el que hauria apunyalat repetidament la víctima. Diu que deuria fer 1,70 m. Duia uns texans foscos, unes bambes blanques i una gorra per sota de la qual li sortien els cabells llargs.
L'altre home era més alt i més corpulent, amb la cara rodona i el cap rapat. Però ja heu sentit que no signa el retrat robot perquè no vol que el seu nom consti en cap document.
Però la versió d'aquest noi, que després, com es fa enrere, es descarta, però lliga amb un aspecte molt important, que és que el resultat de l'autòpsia apunta que hi ha almenys una ferida que no està feta amb la mateixa arma que les altres. Per tant, vol dir que si hi havia dos ganivets, clar, que tindria la seva lògica que hi haguessin intervingut dues persones.
Cada dos per tres a la premsa i així anaven sortint coses. Que passa que moltes informacions eren molt lioses, perquè la premsa deia unes coses i parlaves amb els de la investigació i deien no, això no és així, o això és mentida. I anaves molt, molt perdut, dient. Per això ells deien que no fes cas a el que pogués dir la premsa, perquè ells van a el que van i els altres pues, van intentar resoldre el cas.
Tot just uns mesos després d'aquest suposat testimoni de l'aparcament, la premsa publica la troballa d'un altre ganivet. És el quart ganivet. I segons diuen els mitjans, aquest sí que ho té tot per ser l'arma del crim. Està tacat de sang i l'ha trobat una senyora de 90 anys feinejant per l'hort de casa seva.
Clar, és molt probable que aquell sigui el ganivet, sigui l'arma del crim, perquè està allà on el van trobar, en una paret just darrere d'on hi havia el safareig, que era on hi havia llançat la bossa. Però per què no es va localitzar abans? Perquè els Mossos aquell petit pati el van escorcollar i aquell dia no el van trobar. No sé si hi ha la possibilitat que hagués quedat penjat. Allà hi havia alguns fruiters, que hagués quedat penjat a l'arbre, a la branca d'un arbre, i després al cap del temps caigués i la senyora el trobés.
Segons els investigadors, la mida del ganivet encaixa amb les ferides de la víctima. El cas és que la senyora, sense cap mena de mala fe i pensant que potser era un ganivet seu oblidat a l'hort, l'ha posat al rentaplats. Això vol dir que qualsevol possibilitat d'extraure'n mostres genètiques o empremtes s'ha esfumat per sempre. Els Mossos d'Esquadra decideixen posar ulls nous a investigar el cas de la botiguera de Palafrugell. Si fins ara havia estat en mans de l'àrea d'investigació criminal de les comarques gironines, a partir d'aquest moment l'investigarà la Unitat Central d'Homicidis, que té el despatx a la seu central dels Mossos a Sabadell i que es dedica a revisar casos antics que han quedat al calaix per falta d'indicis. Volen provar si una mirada renovada aconsegueix resoldre el cas d'una vegada per totes. Estem a l'any 2015 i això vol dir que ja han passat 7 anys del crim.
A en Josep Maria li van dir no, ja veuràs que aviat farem una trucada i podrem dir què va passar. I van anar passant els anys i aquesta trucada no ha arribat mai. Ell sempre pensa que algun dia potser la tindrà, no? Però a part d'això ells fan, no?, una mica aquest clam personal que fan de dir ajudeu-nos, si algú ens pot ajudar, que ens ajudi.
D'aquesta manera només fas que pensar moltes coses i no saps què és el que ha sigut. Perquè, clar, d'aquesta manera que va ser, pues, no saps si és un robatori, no saps si, bueno, de l'animal que devia ser per fer això, i te quedes molt, molt, molt la ràbia de no saber què és el que va passar.
Amb aquests anys que han passat, les tècniques d'investigació de l'ADN han avançat considerablement. És per això que la Unitat Central d'Homicidis torna a analitzar les mostres de sang que es van trobar al safareig. I ara en poden extreure molta més informació.
A través d'això han arribat, no, a una conclusió, que és que la persona que va deixar aquesta sang allà podria ser d'origen oriental. Llavors, o sigui, ens situa, no?, que l'assassí vindria d'Orient. Llavors, però, esclar, Orient també és un espai molt i molt ampli. Però així tot, diguéssim, hem arribat fins aquí, fins i tot es va arribar a comprovar amb algun possible sospitós que el situaven a Madrid, que es va comprovar.
Aconsegueixen aquesta informació a través de l'anàlisi mitocondrial de l'ADN, que és la mostra genètica que correspon a la mare i que permet saber quin és l'origen, l'ascendència, el parentiu del propietari de la mostra. És a dir, que obre la possibilitat d'arribar a la persona a través d'un germà, per exemple.
Aquest tipus de proves d'ADN és un tipus de prova que als Estats Units està donant bons resultats i que últimament s'han identificat persones culpables d'homicidi a través d'aquest tipus de trobar la família, per entendre'ns, a través de trobar la família del sospitós i arribar fins a l'autor.
Descobriments com aquest fan que el Josep Maria mantingui viva l'esperança que algun dia podrà saber qui va matar la seva dona.
Sí que tens esperança de que, perquè veus altres casos que passen molt de temps i els resolen i dius, ostres, per què no me pot tocar a mi? I tens l'esperança de que es pugui resoldre. Però també hi ha moments que penses, ostres, tant de temps, tant d'això, si aquesta persona muntés o és viu o és morta o així, i bueno, és un calvari.
És com si la mala estrogança, no, s'hi hagués abonat en aquest cas, no? Perquè tot acaba anant en contra de la víctima i sembla que tot vagi a favor de l'assassí, no? Que aquest assassí, quina fortuna ha tingut, que ha passat per allà davant de tothom, ple de sang, ha deixat la sang aquí, ha recorregut tants, l'ha agafat una càmera i tot, i en canvi se n'hagi sortit impunament i pugui campar lliure.
Quan tu penses que una persona ha pogut fer el que va fer i quan veig el meu fill que va pels puestos i va sol, que no va amb la mare com els altres van amb la mare, o com el dia de que hi ha un seu cumpleanys, pues, no té la seva mare, pues, tots aquests moments així fan molta ràbia. Penses perquè ell té que estar sol quan tenia la millor mare que se l'estimava en quantitat. És molt dur i difícil. I s'ha hagut d'espavilar bastant sol, pues, això te fa molt de mal. Te crea molta ràbia per dintre. i bueno, de moment ho anem portant bé i anem tirant endavant i, és, i estem lluitant pues, perquè per fer, per anar endavant.
El novembre del 2023 farà 15 anys que algú va matar la Montse i va prendre la mare a un nen de 6 anys. 15 anys que algú va causar un dolor irreparable a Josep Maria i a totes les persones que s'estimaven la Montse. Es podrà resoldre mai el crim? Apareixerà algun testimoni nou? El cas prescriurà d'aquí 5 anys, al 2028. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
T'imagino constant a través de les nits fredes.
Crims. Guió, Marta Freixanet.
Et recordo constant a través dels dies tendres.
Coordinació, Lídia Orriols.
La mà als cabells i a caronar.
Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura i Sandra Novillo.
La teva llum es va apagar.
Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta.
Que tot està per fer.
Pots anar-te'n tranquil, estarem bé. Et somio constant, aixoplugant-te de la pressa. Et desitjo constant, la teva flama encara encesa. Recordo el temps al teu costat, bocins de vida que no deixo anar mai. La teva llum es va apagar, ja sols em queda protegir el que em vas deixar i creure
que tot està per fer.
Pots anar-te'n tranquil, estarem bé.
Endavant.